A l'entrevista d'aquest dijous tenim la gran sort de parlar amb una nominada al Premi Nobel de la Pau. Tornem als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, qui és?
Doncs ara qui m'acompanya és la Yasmina Cánovas, que la vam tenir l'any passat, o a principis d'aquest any, perquè al final jo ja em perdo amb les dates, però que aquesta setmana vam tenir una gran notícia, i és que havia estat nominada com a Premi Nobel 2024, que es diu ràpid. Molt bon dia, Yasmina, com estàs?
Bon dia, molt bé i molt agraïda d'estar aquesta estoneta amb tu.
Déu-n'hi-do. Bueno, primer, anava a començar per una altra història, que era fer una mica repàs de com havia estat aquest any, però anem a la nominació. Com ha estat?
Directe.
Com l'ha rebuda?
Primer, com si fos una broma.
Com una broma, Déu-n'hi-do.
Sí, clar. Bueno, perquè no t'ho esperes. Jo pensava que tant jo com el Pep estàvem allà a Sierra Leona com a dos sonats i ningú ens veia. I resulta que sí, que hi havia hi ha observatoris de pau, de polítiques mundials, i bueno, em van veure concretament amb un discurs motivacional que vaig fer i que van venir 1.200 joves davant d'una ràdio que hem creat, i bueno, i això jo crec que va ser un detonant, no? Però portem molts anys, portem 20 anys amb la motivació. La primera, tinc una doble nominació, la primera nominació del govern de Sierra Leona, d'un grup parlamentari concretament amb el que vam estar treballant per poder engegar la ràdio, que de fet vam canviar una llei del país una mica extorsional, no és quasi, perquè si no podíem muntar la ràdio l'any 2010. Uh-huh. I bueno, després aquesta gent ha vist com ha anat funcionant tot el projecte i el que hem fet al país i em van nominar ells primer. I llavors, tres dies després, resulta que la Universitat de Polítiques Mundials de Helsinki, que són països del nord, m'havien fet també una candidatura, llavors una nominació. Llavors em van arribar en tres dies dues nominacions. Sí. Llavors al principi pensava, bueno, però això què és? Perquè clar, és una cosa que no té res a veure amb la persona. És a dir, jo no faig res perquè em pugui nominar o no. Són les institucions o presidents de govern o que sigui els que fan les nominacions. Però bueno, així és i penso que això realment em va fer il·lusió per dos motius. El primer és per situar Sierra Leona al mapa, perquè és un país molt oblidat per totes les institucions en general, pel món sencer, no és un país prioritari per ningú. I la segona cosa és perquè aquest gir, diguem, a la cooperació, nosaltres aquesta cooperació més paternalista, no? Que vas i crees un projecte i te'n vas en sis mesos i els hi dones un munt de diners i no saben administrar-lo, nosaltres pues, no ens agradava aquest tipus de cooperació perquè no la veiem efectiva.
Clar.
Llavors vam decidir-nos en que la motivació era l'única manera que podia fer que aquesta gent sortís d'on estava en aquest moment, no? Llavors, la ràdio des del principi va ser un projecte motivacional, ara ja és una ràdio motivacional a part d'educativa i sanitària, i ja estic fent programes de motivació, vam fer un pilot de 10 setmanes que va funcionar molt bé, i llavors tot això ho hem complementat, doncs faig discursos motivacionals a escoles i al mig del carrer cridant com una sonada a 50 graus, però la veritat és que està donant molt de resultat.
Anem a posar una mica Sierra Leona en el mapa.
Anem a posar-lo.
Com arribes allà? Com arribeu pues mira, allà? Perquè em sembla que va anar els dos, que sempre parlem amb tu, i com
sí.
Que el Pemi Fortuny el tenim oblidat.
Bueno, no, el Pemi Fortuny el coneix tothom.
Sí, però...
Vam anar tots junts, perquè nosaltres, jo dic que som una part indivisible. Llavors, tots els projectes els hem fent conjuntament, no? Uh-huh. Llavors, l'any 2005, jo... estava a la Universitat d'Estudis Internacionals estudiant conflictes, no? I llavors em van encarregar un projecte d'anar a un país en postconflicte a estudiar com actuaven les ONGs allà. Llavors, per poder-ho fer junts, ell va dir, bueno, pues jo m'emportaré una càmera, com ell havia estat treballant a TV3, fent els informatius, diu, jo m'emportaré la càmera i llavors anem a filmar tot això i que surti el que sigui, no? Vam anar allà, vam fer l'estudi, vam conèixer un missioner, que és, jo dic, ens vam enredar mútuament, I d'aquí van treure un documental, vaig fer un guió, i el documental es deia Sierra Leona, lluitadors per la pau. O sigui, realment ja era una visió molt positiva sobre el que estava passant. En comptes de lluitar per la guerra, els que lluitaven per la pau, no? Mm-hmm. Llavors vam conèixer un missioner allà, i bueno, pues, va ser la idea de que la manera de sortir d'aquesta situació que estava el país era muntant una ràdio, perquè com no podíem arribar a tantíssima gent com volíem arribar perquè la guerra no deixava passar per les carreteres i tot això, doncs què tal si portem un metge, portem una infermera i portem d'allò amb una ràdio, la creem i arribem allà on vulguem, allà on puguem, diguem.
Clar.
I això que semblava tan fàcil, doncs van ser... Bueno, tan fàcil jo crec que per la ignorància meva, però... Això van ser 5 anys. Bueno, tot el PMI va poder demanar equips a Catalunya Ràdio. Ens van recolzar des de Catalunya Ràdio per tenir aquests equips. Ens van formar per poder-los muntar, per les coses que no sabíem. Vam aconseguir una torre de 120 metres i la vam posar allà al costat. Tot, però no teníem la llicència. Llavors va ser el moment en què vam dir, pues, bueno, al final ja me'n vaig encomanar un fos de què hem de fer més després de 5 anys per poder-ho tenir.
Clar.
I vam pensar, pues, si la llei no ens ho permet, pues, anem a canviar la llei. Pim-pam.
Ah, i llavors, claro, lo normal.
Sí, i llavors va ser bastant dur, perquè clar, fàcil no és, i menys en un país en postguerra. I finalment es va sortir la llei, va sortir el 19 de setembre de l'any 2010. I llavors ens vam posar a emetre i pensàvem primer arribant a 120.000 persones, que va ser el que va passar en un primer moment, però ràpidament van poder arribar a 2 milions de persones, que és on estem ara. Llavors, Sierra Leona, ara que dic anem a ubicar-ho, és un país que està a la panxa de l'Àfrica, o sigui, el perfil de l'Àfrica posa la panxeta, Té països al voltant com a Guinea-Conakry, Libèria, i és un país que ha tingut una guerra civil des de l'any 91 fins a l'any 2002, molt cruenta, pel tema dels diamants. Però és un país molt bonic, amb moltes possibilitats, perdó, en el sentit de que es podria obrir el turisme perfectament, no encara, però amb el temps, perquè té mar preciós, té fauna salvatge, etc. Però encara s'està treballant en la consolidació de la pau. Clar. És un país complicat encara per anar-hi, per tot. Vull dir, és un país molt complicat.
Mm-hmm. Quin tipus de continguts emetiu al principi i ara com ha canviat?
Vale, sí, és que al principi les necessitats eren unes. O sigui, al principi les necessitats eren més les sanitàries i les educatives, perquè hi havia molta canalla que no podia anar a l'escola, perquè no, a la zona on estàvem nosaltres al nord del país, doncs no hi havia manera de poder fer arribar contingut sanitari, metges, etc. Llavors van començar amb aquest contingut, que van considerar que era el necessari d'aquell moment. Després es van posar a empoderar la dona, perquè la situació de la dona era molt dolenta i havia patit molt durant la guerra, no? Uh-huh. Llavors vam començar a posar contingut de la dona. Després, esportius, perquè el que vam voler és també crear una manera de que poguessin crear equips de futbol i poguessin entre ells perdonar-se. El futbol és una manera que vam fer servir perquè es poguessin perdonar les diferents ètnies per la religió i les diferents religions, no? Uh-huh. Després vam passar a fer un contingut més monetari, és a dir, que és els diners, perquè estaven els bancs, tot això. Després, problemes quotidians, agricultura i tot això. Però mica en mica vam començar a posar contingut també motivacional, perquè ens vam adonar que la societat se sentia vençuda, no? I llavors veure que era una manera, ja que havia funcionat també motivar els que estaven treballant a la ràdio, que fos extensiu i es poguessin motivar moltes altres persones.
Clar, abans parlaves de les dones, no? De l'empoderament de la dona. Nosaltres estem, mal dit, al primer món, no? Però allà la situació de la dona, com és? Tu que la vius i que et passes mitja vida allà.
Bueno, el primer de tot són els embarassos que n'hi ha a adolescents. Que d'això, de fet, es va fer un programa que va tenir molt de ressò i, de fet, va rebre un premi de la BBC Media Action, que és la BBC, la cadena BBC, doncs tenen ONGs, no? Uh-huh. Hi havia una que està a la capital, va sentir el programa i també va premiar aquest programa. Hi ha molt poca educació, per tant, les dones amb 14 o 15 anys ja tenen una canalla, dos canalles, tres canalles, bona després meva. Tenen, a més, el tema de l'ablació, que l'ablació és la mutilació del clítoris. Sí. Això fa que moltes dones acabin morint, moltes nenes acabin morint, o acabin coixes o durant tota la vida, no? Després, el maltracte general a la dona. no estic parlant com el meu, bueno, també el mateix que hi ha aquí, però multiplicat per mil. Després, el fet de que les nenes no està pensat que estudiïn. Per tant, si algú ha d'estudiar, porten a estudiar els nens. I a les nenes doncs, ni s'ho plantegen. No? Llavors, això és el que hem canviat. Les escoles estan plenes de nenes. No només per la feina nostra, sinó perquè el país en si ha anat evolucionant. No? I després, sobretot, enfortir una mica la societat de dones també, perquè també puguin tenir veu política, perquè si no fem que hi hagin dones que puguin tenir veu política ni veu social, llavors tampoc no arribem enlloc. Llavors van posar a treballar dones a la ràdio a fer programes especialment per dones.
Déu-n'hi-do. Quin canvi, no? Quin canvi
bueno, clar, és que han passat anys. Molts anys, que quan jo t'ho estic explicant ara sí en pocs minuts, però clar, estic parlant de 20 anys pràcticament, eh?
O sigui, clar, no, que has dit ràpid.
Aquí ha donat temps de pensar, repensar, modelar, pivotar, perquè la situació del país anava canviant i nosaltres havíem d'anar canviant amb la situació del país, no?
Clar.
És com a tots érem un ente i anàvem transformant-nos en les necessitats que tenien ells.
Clar, i a mi el que més em sobta és que, clar, a vista a toro pasado, que dic jo, amb aquest impàs de 20 anys, també com us van rebre i com us tenen en compte ara?
Bueno, a veure, la primera vegada que vam arribar allà, les mirades, pensa que hi havia una quantitat de població mutilada espectacular, perquè clar, el que no hi comptàvem nosaltres és que després d'una guerra hi ha molts mutilats, i això no només a Sierra Leona, sinó a tot el món. Quan hi ha una guerra hi ha mutilats. Però la particularitat és que els mutilats eren nens de 3, 4, 5 anys, 7 anys, 8 anys, 10 anys, buscant els seus pares que no sabien on eren. La gent, les dones, pensa, dones, nenes, que tenien 10 anys, o sigui, de 10 anys cap amunt, havien estat violades pràcticament totes, o havien estat fetes servir com a esclaves sexuals. Els homes, imagina't, molts havien anat a combatre, havien tingut ex-nens soldats matant famílies senceres, vull dir, era una situació molt depriment, molt. Com ens van rebre? Doncs mira, com anàvem amb el missioner i el missioner ja portava allà temps i estava rehabilitant ex-nens soldats, ens miraven amb una certa esperança, no? Però clar, no tothom t'accepta. Llavors t'has de fer acceptar i perfecte acceptar, el primer que has de fer és posar-te en un lloc que no estiguis donant lliçons a ningú, sinó primer aprenent tu i després aportant el que tu puguis. Aquesta manera horitzontal, d'alguna manera, és la que fa que al final et tinguin en compte. Uh-huh. Sobretot, tot i que anéssim amb un missioner, vam tenir clar que la ràdio seria per totes les religions, seria per totes les ètnies, se parlaria en molts idiomes, que hi ha 23 al país.
Déu-n'hi-do.
I que d'aquesta manera ens intentaríem posar amb la seva pell i que la ràdio acabés sent d'ells i que ells prenguessin les decisions. O sigui, vam donar moltíssim protagonisme des del principi. Jo diria que aquest és l'èxit del projecte, en realitat, que ells ho han fet seu.
Clar, i la humilitat per part vostra de dir, no, aquí no vinc a imposar les meves normes, sinó vaig a fer-me del lloc, no? Que a vegades...
Bueno, és que, clar, és que... A veure, la situació com estava quan vam arribar era o medies o mueres. O sigui, realment no hi havia una cosa més. A part de que ja no anàvem nosaltres el fet d'anar allà a imposar res, no? Però també hem tingut molts problemes precisament amb els... No amb el missioner que vam estar nosaltres, el Xema Caballero, que el van expulsar de la missió, sinó amb els missioners que ja portaven allà molt de temps, de les iglesias del Vaticà, que van allà doncs, tenen funcions d'evangelitzar i també ajuden les comunitats. Però de seguida quan vam veure que nosaltres donàvem una eina que alliberava aquestes persones, que no tenia una finalitat cristiana, sinó que era democràtica, educativa, solidària, per totes les religions, bueno, vull dir, se'ns van posar en contra completament, fins al punt de que no ens van deixar ja anar a la missió a dormir i ja l'altra missió el van expulsar.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Ah, clar, vosaltres us passeu mitja vida, si no més, allà a Sierra Leona. El canvi, clar, per algú que no ha estat mai, deu ser important, no? Aquí tenim totes les eines al nostre abast. Allà intuïm que no hi ha totes, però esteu, bueno, és que viviu allà directament.
Bueno, nosaltres hem estat èpoques 8-9 mesos a l'any, que és pràcticament tot, Altres anys que hem estat una mica menys, depèn, no? Ara, com tenim un fill, el tema de l'escolarització fa que és anar moltes vegades en períodes més curts perquè ell pugui tenir contacte també amb la seva escolarització, no? Però sí, clar, evidentment, la vida allà, bueno, avui, ara mateix, encara no hi ha electricitat en tot el país i tampoc no hi ha aigua corrent. La vida és molt difícil. Només alguns, clar, si vas a un hotel a la capital, tindran uns generadors i pot tenir tot això. Però quan estàs a les comunitats, oblida't. Llavors, clar, sí, quan arribem aquí i apretem l'interruptor i s'encén la llum, se'ns salten les llàgrimes. I quan ens dutxem i veiem que ens dutxem amb aigua potable, també, però de llàstima, perquè pensem, la mare meva, allà el que hem de fer per aconseguir aigua potable i aquí ens estem dutxant amb aigua potable, literalment.
Clar, jo suposo que també te n'adones de la gran sort que tenim aquí, no? És a dir, no és allò de... No, veus una notícia... Ai, nosaltres som uns afortunats. No, és que vosaltres ho viviu directament, no?
Sí. Clar, bueno, a veure, jo sempre dic que és com tot. Per la persona que no ha sortit d'aquí, és un problema el problema que té. Vull dir, no es tracta de comparar, de dir, no, és que els altres estan més fotuts que jo, no saps?
Yeah.
Vull dir, per les persones d'aquí, els problemes que tenen són els problemes reals i n'hi ha molts problemes. I quan venim aquí, veiem que hi ha persones amb problemes econòmics, amb problemes de salut molt greus, vull dir, i que per ells són problemes i ho viuen com a problemes, no?
Clar.
Allà tenen altres problemes diferents. El que sí que he detectat allà és que, així com aquí hi ha més problemes emocionals, allà estan, la vida està en plan supervivència, que aquests problemes emocionals que aquí té d'ansietats, depressions i tot això, allà no es veuen tant. O sigui, directament veus una persona amb un problema psiquiàtric, tipus brotes psicòtics, esquizofrènia o així, però no acabes de veure persones que tinguin problemes emocionals. Per exemple, no coneixem casos de suïcidis, per dir-te alguna cosa.
Clar, la supervivència impera contra els problemes del primer món.
Exacte.
Per dir-ho d'una manera freda, no?
Sí, exacte. És a dir, allà, per exemple, si tenen 5 fills i tenen un dels fills que té 3 anys i que ja té cagarrines i a més té malària, no li donen més voltes, el deixen morir i fabricaran un altre. I, no els hi, i això sí que els hi pot fer mal, però no, com t'ho diria, no els hi provoca el dol que, evidentment, i jo com a mare, doncs imagina't, em quedo al·lucinada, no?
Clar.
Llavors, ells tenen aquesta supervivència, necessitem més persones a la família perquè han de treballar tots, perquè els nens els tenen per treballar, un ens ha fallat, tindrem un altre. No mouran cel i terra per curar aquest nen, sinó que entendran que la supervivència de tots és més important que la supervivència d'aquest. Clar, això des de fora és molt difícil de pair, no?
Clar.
Però realment, en termes de supervivència, tenen raó. Llavors, doncs, bueno, és que els has de deixar fer, saps?
Clar. No hi ha un altre. Quin és el moment més dur que heu viscut allà a Sierra Leona?
Hòstia, és que hem viscut molts, eh?
us hagi marcat més que altres.
A mi em va marcar, personalment, a mi em va marcar una malària que vaig agafar l'any 2010, terrible, perquè primer estàvem en aquell moment muntant tots els aparells de la ràdio i tot això, i vaig primer agafar les febres tifoidees, que normalment quan agafes un agafes l'altre després. Em vaig pensar que els meus símptomes que tenia després eren de tifoidea i resulta que eren de malària. I quan em vaig adonar, tenia el cos ple de malària, però a més és la cerebral. Vull dir, tenia també el coco, no? I llavors jo pensava que em quedava allà. Jo recordo que vaig trucar a ma mare per acomiadar-me.
Déu-n'hi-do.
Em vaig estar, pesava 37 quilos en aquest moment. I ja havia un moment, tenia els missioners restant a l'habitació i deien, perquè jo no soc, o sigui, soc creient però no soc practicant, no?
Uh-huh.
I llavors em deien, Jasmina, posa't a pregar ara, perquè ja te'n vas, no? I jo els deia, m'estimo més del mal infern.
Que no me'n vull anar, no?
Sí, que me'n vaig a l'infern. I llavors va haver-hi un moment que, mira, vaig tenir com una visió, vaig pensar, potser tinc una possibilitat de sortir d'aquí, potser tinc una, només una, potser la tinc, no? Llavors no van pensar, que era l'única possibilitat de sortir del país, però com? Si estem en un lloc on no teníem desplaçament, els cotxes no volien anar cap al nord, vam tenir la sort de poder pagar molts diners perquè un cotxe vingués a buscar-me on estava i em poguessin portar a un hospital. Però quan vaig arribar a l'hospital, em va atendre un dels que es va morir d'Ebola. Saps les missions que van portar a Espanya, que es va morir d'Ebola? El padre José Viejo em va atendre a ell i em va dir, puf, aquí no pots fer res, estàs en marxa cagant llets, no? Uh-huh. Però clar, no podia caminar, no podia moure'm.
I va ser a veure com marxo, no?
Va ser una via crucis bastant important. A més, estava completament en droga. O sigui, m'estaven donant 23 pastilles al dia per intentar, de les que donen allà, per intentar recuperar-me. I, bueno, vaig arribar a Espanya en unes condicions d'allò. En aquest moment, per mi, clar, va ser molt dur perquè... Bueno, pues porque, claro, porque es que estaba al
estabas entre la vida y la mort directament.
Clar, sí, sí. I a més, però ara es queda deteriorat, perquè és que estava fotuda psicològicament perquè va ser justament dies abans de poder connectar per primera vegada a la ràdio. I vaig haver de marxar sense poder-la connectar després de 5 anys treballant. I pensava, no pot ser que jo marxi d'aquest món sense veure aquesta ràdio funcionant després dels anys que he portat treballant.
Et va donar
això,
força.
Això, emocionalment, no, em va enfonsar.
Ostres.
Em va enfonsar. Pensar que jo marxava sense poder fer funcionar aquesta ràdio. Però sí que tens raó. Després també sí que em va donar força pensant, tornaré i la posarem en marxa. Llavors, a l'octubre, vam tornar de l'any 2010, la vam posar en marxa, hòstia, i vaig pillar una altra medalla.
Mare meva!
I ja no he tornat a pillar cap altra, però aquesta va ser una molt de gentil, eh? La vaig pillar a la capital, tenia vista al mar, tenia aigua, i fins i tot tenia un ventilador, saps?
Ja.
Que no és el mateix. O sigui que sí, però aquest és el que t'explico, va ser dels moments més durs, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs ja, Jasmina, reiterem la nostra enhorabona des d'aquí, des del Penedès en xarxa. Molts encerts i a seguir treballant com ho esteu fent.
Pues moltíssimes gràcies, Mònica. Gràcies per deixar-me expressar. Si sempre sento molt a gust quan estic amb tu.
Moltíssimes gràcies. Igualment, sí, perquè...
Quan vulguis convidar-me, jo seré feliç de ser aquí.
I tant que sí, ja hi pots comptar. Moltíssimes gràcies, guapa. Un petonàs.
Una abraçada.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Estem en temps de descompte perquè en qüestió de segons arribem a 11:15 i tenim cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès que ens acostaran des dels serveis informatius i tot seguit cita amb la salut. Avui parlem del consum d'alcohol.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Arriba la quarta edició de la campanya d'Arbossetes. Per quart any, l'Ajuntament de l'Arbós posarà en marxa la campanya comercial L'Arbós és centre comercial, el nostre comerç el millor regal, i repartirà fins a 60.000 euros en arbossetes amb l'objectiu d'incentivar el petit comerç, els serveis i l'hostaleria local. Després de l'èxit de les campanyes anteriors, enguany, des de les regidories de promoció econòmica i noves tecnologies, s'estima que aquesta campanya tindrà un impacte positiu de més de 100.000 euros pel comerç de la vila. La quarta edició de la campanya de dinamització comercial vol ajudar d'una manera directa a les famílies i també al comerç i als serveis de proximitat durant la propera campanya de Nadal. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament entregarà en les setmanes vinents fins a 60.000 euros, com dèiem, en arbossetes a les famílies del municipi, que podran gastar-les a partir del dissabte 16 de desembre i fins a finals de gener als comerços participants. S'entregaran arbossetes per valor de 20 a 50 euros per unitat familiar, depenent del nombre de membres. Igual que en edicions anteriors, hi haurà quatre tipus de vals d'arbossetes, tots de 5 euros, segons la tipologia de servei: alimentació, salut i estètica, comerç al detall i restauració. Us parlem ara de la campanya especial de vacunació contra la grip i la Covid als monjos i a la Ràpita. El Servei Català de la Salut ha posat en marxa un calendari de vacunació especial a l'àrea del Penedès Rural per atendre les persones que desitgin posar-se les vacunes de la grip i la Covid, d'acord a les recomanacions del Departament de Salut. Als monjos, l'administració de les vacunes es farà al CAP aquest divendres i també el dia 1 de desembre, de 3 de la tarda a 3 quarts de 8 del vespre, mentre que a la Ràpita les persones interessades poden adreçar-se al consultori el dimecres 29 de novembre, de 3 de la tarda a 2 quarts de 6. Per a l'administració de les vacunes no cal cita prèvia. Aquest dissabte se celebra l'acte central del 25N a Vilafranca. Aquest cap de setmana continuen els actes a Vilafranca amb motiu del 25N, Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències contra les Dones, organitzats pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament amb col·laboració de diverses entitats i col·lectius. Així, demà divendres tindrà lloc la presentació del llibre La lluita necessària, retrat del feminisme avui, de Maria Àngels Cabré, a càrrec de Montse Arroyo, regidora d'Igualtat, i Àngels Dalmau, regidora de Cultura. La presentació es farà a l'Escorxador a les 7 de la tarda. D'altra banda, el mateix dia 25 de novembre, dissabte, tindrà lloc l'acte institucional commemoratiu del Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències vers les Dones. Serà a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, on hi haurà la lectura del manifest institucional del 25N a càrrec del grup de dones del taller de teatre de l'Escola de Vida del Servei d'Igualtat. A continuació hi haurà la interpretació de dues cançons representatives de la lluita feminista que aniran a càrrec de més de 200 veus femenines de les corals de Vilafranca. I acabem parlant-vos de que més d'un centenar de persones participen a les visites guiades d'aquesta temporada a Sant Quintí de Mediona. Aquesta tardor, l'Ajuntament de Sant Quintí ha ofert visites gratuïtes per impulsar el turisme local i de proximitat i difondre el patrimoni de la vila. S'han celebrat un total de 4 visites distribuïdes entre octubre i novembre, on hi ha participat més d'un centenar de persones. L'oferta s'ha distribuït en funció de cada període històric. Amb el títol de Priorat a Vila Cremada, s'han celebrat dues visites que han permès conèixer des del sorgiment de la vila com a priorat benedictí fins a la crema de Sant Quintí el 1714. I de Vila Cremada a Vila Modernista ha permès tractar el període que va de 1714 fins al segle XX. La programació de visites guiades continuarà el 2024 i es donarà a conèixer a través dels canals de comunicació de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De salut en clau comunitària en parlem tot sovint amb la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Avui, Núria, ens proposes reflexionar i donar consells sobre el consum d'alcohol.
Sí, exacte. Aprofitant que la setmana passada, el 15 de novembre, és la data que va establir l'Organització Mundial de la Salut per celebrar el Dia Mundial Sense Alcohol i que, bueno, es van dur a terme alguna acció de sensibilització, hem volgut aprofitar aquesta data per avui parlar-ne una mica.
I qui és la nostra experta?
Sí, avui tenim amb nosaltres a la Rosa Canyestro, que és la directora del CAP Nord. Ho dic bé, Rosa?
Sí, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Rosa.
Sí, del CAP Vilafranca Nord.
Vilafranca Nord. Bàsicament, volem parlar de les conseqüències negatives de l'accés en el consum d'alcohol i què podem fer i què val la pena que reflexionem. Llavors, la setmana passada, al CAP Nord de Vilafranca van muntar un estand informatiu i, bueno, una mica el primer que et preguntaríem, Rosa, és com va anar a l'estand i que ens en faci 5 cèntims.
Doncs, sí, el dia 15 de novembre va ser el dia sense alcohol, el dia mundial sense alcohol. Van fer aquest estand. Aquests dies, els dies mundials de salut, sempre són oportunitats per fer conscienciació a la població i, en aquest cas, del consum d'alcohol, que és un tema que hem d'abordar amb serietat per les conseqüències tan nocives que té el seu consum a la salut de les persones.
Considerem l'alcohol droga? Droga tova, com li diem?
Bueno, sí que podríem, dintre les drogodependències, l'alcohol té, bueno, té uns efectes de dependència i, per tant, sí que podríem encabir-lo en aquesta definició, perquè al final també genera, doncs, la dependència i l'addicció al seu consum.
Clar, parlem... fer això aquí al Penedès no és fàcil.
No. Parlem de substàncies que poden generar addicció, que no sempre tenen per què generar addicció, però que tenen un risc de generar addicció. Llavors, el risc de l'alcohol és no tan sols perquè generi addicció, que sobretot és aquest el risc, però també algunes conseqüències negatives, que, bueno, ja n'anirem
parlant. Sí, hi entrem, mica en mica.
Sí.
Bueno, ens explicaves l'experiència, sí, no? Sí. Que sempre és una bona oportunitat aprofitar aquestes jornades. La gent és receptiva?
Sí, a veure, quan parlem del consum d'alcohol, doncs, també cadascú té el seu criteri de lo que és del seu consum propi, no? Individual. Llavors, quan fem aquestes experiències informatives, te n'adones que molta gent, la majoria de la població, no sap si el seu consum, no? Tal com deia la Núria, perquè hem de diferenciar. I el consum, el tipus de consum, és el que ens defineix si la persona o no té un risc. Llavors, moltes vegades aquestes persones, o la majoria de la població, desconeix quin tipus de consum està fent i quina és la seva relació amb l'alcohol. Llavors sí que sobta perquè te n'adones que potser el que estàs fent t'estàs posant. I és un dia que fem això sense obviar els 364 dies de la resta de l'any que sempre hem de tenir molt present a aquest consum d'alcohol, com hem de tenir aquest límit.
Suposo que en l'estant, entre altres coses, explicàveu això que deies ara, què representa un consum de risc. Com podríem explicar-ho a la gent que ens està escoltant? Què és un consum de risc?
Nosaltres, quan volem mesurar el risc, parlem de quantes unitats de beguda estàndard veu la persona, no? Una unitat de beguda estàndard també té a veure amb la graduació alcohòlica que té la beguda en si, no? Llavors, parlem d'una beguda, d'una unitat de beguda estàndard quan ens referim a un got de vi, a una copa de cava, a un cigaló. Això seria una unitat de beguda estàndard. Després, si la beguda ja és un cubata o un whisky, això ja suposen dos unitats de beguda estàndard. Quan parlem de risc, parlem d'homes i dones. En dones seria un risc superar una unitat de beguda estàndard al dia, o sigui, 7 a la setmana.
Una?
Una. Sí, sí, sí. I en home seria superar els dos, les dues begudes de beguda estàndard.
Doncs també diré dues.
Sí, dues.
Però val, és el doble,
14 a la setmana.
Però continua sent molt poques.
I també parlem de risc quan és un consum esporàdic d'un dia, però en poques hores, on superis les 6 unitats de beguda estàndard en homes i 4 unitats de beguda estàndard en dones. Llavors, això, quan nosaltres calculem i fem un cribatge amb un test molt breu, que és molt fàcil, les fem a la consulta i la gent ho pot consultar si també vol, perquè està tot arreu, no? El cribatge del consum de l'alcohol. Tu allà pots definir si el, en aquest cribatge com és el consum de la persona, quina és la relació que té, i a partir d'allà, si hi ha un risc alt, doncs hauríem de calcular la dependència que té amb l'alcohol.
Si sí, parlem sobretot de vi i cava, no hi ha aquesta percepció de que estem fent un consum excessiu, que ens passem.
Exactament, és aquí on abans comentaven que la majoria de les persones no tenen coneixement de quin és el límit. Llavors, és que veure una copa de cava, i més aquí el Penedès que deies, no? Està com normalitzat. És que... Per això val la pena que tothom conegui. També és cert que les persones hem de conèixer també com actuem, quines efectes ens produeix el consum d'alcohol, i amb això pues, també hem d'estar alerta.
Al final, tampoc és tan estrany quan treballem en prevenció de consum de substàncies addictives, ja no dic tant de drogues, sinó en general substàncies que poden causar addicció, no estem demanant el consum zero, no l'estem demanant, perquè sabem que la droga en general ha estat... ha persistit al llarg de totes les cultures, totes les civilitzacions. El que va canviant és la substància i la manera doncs, de consumir-la, però és sempre present a totes les cultures. Per tant, no volem ser, no sé com s'ha de dir, utòpics.
Naïf, no?
Sí, exacte. Perquè sí que és veritat que el consum de substàncies a vegades també genera el consum d'alcohol en baixes quantitats, doncs genera una sensació de benestar que no la podem obviar, i una sensació doncs, de... com que hi ha una inhibició de l'escorça cerebral, l'escorça en petites dosis, o sigui, l'escorça cerebral és la que a nosaltres ens fa controlar, ens controla que no que siguem correctes, socialment correctes. Una inhibició de l'escorça cerebral fa que tinguem aquesta xispa de que, i bueno, doncs tots ho sabem que aquesta xispa és positiva. Quan això ja supera el que en diem, ja toques el consum de risc, doncs és quan poden haver-hi problemes. I sobretot, doncs, igual com passa amb la dieta mediterrània, amb molts productes, el que diem és que el consum no es converteixi en consum quotidià, sinó que sigui sempre consums esporàdics. Una mica és el que vindríem a dir.
Però durant molts anys s'ha dit que el gotet de vi negre acompanyant l'àpat era saludable. Clar, si per àpat consideres dinar i sopar, ja van dos gotets o dues copetes. Si ets un home, estàs al límit. Si ets una dona, ja et passes.
Sí, 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 és així. És tal qual així.
També, a veure, hem de ser... També, si tu
no
estàs...
No siguem tan estrictes,
clar,
no?
Clar, tan estrictes. Si estàs dinant, també, acompanyament amb els àpats, doncs no és el mateix que beure a les 10 del matí sense haver pres res alcohol, no? O quan ja han passat moltes hores que vas sopar i estàs doncs, de festa, no? En aquest cas els joves que veuen quan surten i clar, ja doncs, no tens ni aliment, i això, clar, l'absorció de tot aquest alcohol és diferent també. O sigui, sí que hi ha una norma, hem de definir-ho d'alguna manera, però també hem de valorar també a nivell individual també la persona i el seu hàbit, no? del consum d'alcohol.
I de quins... perquè estem parlant molt dels efectes que pot tenir sobre la salut, però de quins efectes estaríem parlant? Què és el més important? El consum elevat, em refereixo.
Sí, doncs, clar, no és que quan nosaltres pensem en l'alcohol, potser pensem que tenim un problema quan estem embriagats, que estan ja que no som capaços ni de fer res, però hi ha uns efectes que t'estan donant inputs, no?, d'aquest consum, que alteren també a la conducta, a nivell fisiològic, a nivell cognitiu, no? Les persones quan estan més alterades, més irritables, tenen un desig de consum, tenen ja molt lligat, ara arribo a casa i em prenc la meva copa de vi, o que no em falti el vi, o que no... saps? O he de sortir la cervesa. Tots aquestes... el consum també afecta també perquè tu et trobes més cansat. Clar, al final, a nivell orgànic, també els ronyons han de metabolitzar tot aquest alcohol. I, doncs també pugen altres nivells també a nivell analític, que també podem mirar, no? Alguns paràmetres que també s'alteren pel consum, sense que hi hagi potser la percepció de la persona de que estigui fent un consum de risc, eh? Per això ho veiem després a les analítiques, no? Que surten coses i quan fem l'entrevista, doncs, pot ser possiblement la causa sigui aquest consum d'alcohol. Llavors, no hem d'esperar tenir aquesta ja pèrdua de tot el control del nostre cos per pensar que tenim un control de risc, un consum de risc, perquè hi ha altres coses d'alteració a la conducta.
Quines serien les senyals d'alarma?
Doncs que tinguis aquest impuls de desig de beure, no puguis controlar, també. Que, a més, tinguis problemes a la teva vida social, a la teva vida familiar, que estiguin relacionats amb l'alcohol, que necessitis aquest consum.
Que a vegades això ho veu més la família, clar, que està al voltant, que no pas la pròpia persona,
Sí, sí. I bueno, doncs, és que la persona ho sap, També hem de...
Falta que ho vulgui admetre.
Sí, exactament. Moltes vegades les persones ho saben, potser no volen veure què és aquest el problema, no? Però com deia la Núria, quan mirem la família, que és també l'observadora de totes aquestes conductes, doncs moltes vegades allà, perquè costa, no? També quan un detecta que això li està produint un risc, sap que ha de fer algun canvi. I els canvis, sempre és com,
costa.
No vull canviar, no? I per això hem d'estar alerta.
Sí. I una cosa que se n'està parlant molt aquests darrers anys, sobretot relacionat amb la població jove, però diria que no són els únics, és de les borratxeres de cap de setmana, que tu ho deies al principi, que no només és el consum habitual, sinó que quan es concentra més de 4 consums, oi, amb dones i 6 amb homes, en un espai de temps curt. I això, doncs, es dona sovint. En aquest cas, de quins efectes sobre la salut estaríem parlant? O són més efectes de tipus social? Bueno, no sé.
Bueno, ho veiem, Els serveis d'urgències, quan són festes majors i tot això, és que la majoria de les urgències que tenim a l'hospital precisament són per joves que han superat aquest límit i han perdut ja l'estat, fins i tot l'estat de consciència, no? I a vegades han entrat fins en coma etílic, no? Clar, és que som joves, és complicat establir un límit perquè en aquesta edat ja sabem, no? Però sí que hem de ser molt conscients que aquest consum és perjudicial i que t'estàs posant en un risc de dependència. Hi ha molts joves que surten de festa i és que surten de festa i és lligat a beure alcohol. O sigui, això no podem obviar, que és així. Llavors, i a més alcohol d'alta graduació alcohòlica, perquè no beuen vi.
I no sempre de qualitat.
Exactament, també. Que tenen...
Bueno, això de qualitat... Bueno, jo... No sé, no hi entenem prou nosaltres,
dubtosa.
Però no sé si la qualitat pot tenir a veure...
Clar, van a comprar on el surt més econòmic i, per tant,
sí, però al final
les garanties...
El que compta és la graduació, o sigui, el tant % d'alcohol sobre la substància, com si diguéssim. Per tant, la qualitat, en principi, crec que no té...
No.
És més a nivell organolèptic que no pas per efectes de la salut.
Però és en aquesta búsqueda, no?, de el que deia la Núria, no?, està la desinhibició.
Clar.
M'ho passaré bé perquè deixo de pensar i em trobo com un més lliure per dir les coses, per fer el que vulgui. Llavors, a buscar aquesta sensació és el que fa que els joves, si surten de festa, volen en 0, ja tenir aquest subidon, no?
Sí. I això és veritat, però clar, amb més altes dosis hem de saber tots que l'alcohol és una substància depressiva. Per tant, trobar aquest punt és l'ideal, com si diguéssim, de cara a la gent, no?, que vol passar-s'ho bé de festa. Si es passen del punt, pues ve el bajón després del subidon.
Bueno, és que t'intoxiques.
Intoxicació
etílica, perquè tu t'estàs intoxicant, no deixa de tenir uns elements químics que tu has de processar amb el teu cos i, clar, tens el ronyó, el fetge, treballant per metabolitzar
tot
això
màquina, no?
A tota màquina, a part del cor, que palpita molt més fort, o sigui, tot, pèrdua del control, no pots l'equilibri, el control és, per suposat, ja conduir, és que...
Sí, això és el que jo
has de plantejar,
volia comentar, que clar, que el consum d'alcohol té l'afegit de la falta de control que porta el que són els efectes, diríem, secundaris, això, no?, amb la conducció, que és un gran risc, però també tot el que s'explica ara del... Ara no em surt la paraula, disculpeu, però, bueno, dels abusos sexuals perquè hi ha una inhibició total de la persona, no? Llavors, moltes vegades, quan es parla de que s'utilitzen substàncies per
és que no, desinhibir,
perquè les persones no controlin els seus actes, la substància més utilitzada no són ni els burundangues ni els no sé què, és l'alcohol. Mm. És l'alcohol perquè ja és suficient.
Està més a l'abast, és més econòmic, exacte, és més fàcil. Mm-hmm. Està normalitzada, entre cometes. No?
Clar. I a més, moltes vegades no cal ni que te l'ofereixin, vull dir, ja te'l prens tu mateix.
I aquest consum d'alcohol comença cada vegada més aviat? Quina edat s'inicia?
Mira, el consum d'alcohol és el tercer factor de risc evitable que tenim ara. Van a la cua després del tabac, que és el número 1, el sedentarisme, i després va el consum d'alcohol. I ha augmentat. Així com el tabac s'ha vist que ha disminuït una mica, tot i que encara fuma moltíssima gent, i hem de fer molta intervenció, però l'alcohol està pujant. Sí que és cert que beuen més alcohol els homes que les dones, això es diuen les enquestes, però són enquestes representatives, no és de total de la població, però clar, sí que està augmentant. I les dades, tal com deia la Núria, és que les dades són les que són. El 18% de suïcidis tenen l'alcohol al costat. O sigui, ha estat l'alcohol un precursor dels suïcidis. El 27% de lesions de trànsit també tenen l'alcohol. El 18% de la violència interpersonal també està relacionada amb el consum d'alcohol. Per suposat, els càncers de boca, el càncer de colon, el càncer de mama, les hipertensions i les cardiopaties també tenen un alt percentatge lligat al consum de l'alcohol. O sigui, no hem de tenir-ho molt present, perquè es pot evitar, o, com deia la Núria també, podem reduir el consum. I no cal que, si és un consum responsable, pues podem tenir una relació bé cordial.
Sana,
sense que sigui un perjudici per nosaltres.
Sí, sí.
I què et sembla, Rosa? Quins consells podem donar si ara hi ha algú que ens està escoltant i diu, ostres, jo això m'ho he de fer mirar? Què els hi podem dir? Què poden fer?
Doncs, si algú té aquest pensament de m'agradaria mirar-lo, o pensa que està fent un consum que, pues, tal com hem dit, pues, que està per sobre del que se consideraria no risc, doncs primer pot anar a la seva infermera del centre d'atenció primària, perquè allà pues, li pot manifestar, les infermeres d'atenció primària estem allà per assessorar, per donar consells i per acompanyar moltes vegades a persones perquè redueixin aquest consum, També, quan hi ha consums que ja són molt elevats, doncs també podem, juntament amb el Servei d'Atenció a les Drogodependències, donem molt de suport o tractaments inclús, perquè es pot reconduir. Hi ha mesures a prendre.
Nosaltres també, des dels plans locals de drogues, oferim el servei del SAFAT, que és el Servei d'Assessorament Familiar, Alcohol i Altres Drogues, perquè moltes vegades, això que dèiem al principi, és la família la primera que se n'adona de que hi ha un problema, però potser no ho tenen clar. Llavors, aquest servei tant pot demanar ara la mateixa persona que creu que té algun problema amb alguna substància, la que sigui, i l'alcohol també, per tant, però també pot ser la seva parella, el seu pare, la seva mare, el seu familiar, qui sigui, que pot demanar una primera visita, consultar, i el servei doncs, ja t'acompanya o ja et dona els consells o et deriva doncs, en el capçalera, si cal, el cas de drogodependències. I pensem que és un servei també molt útil per aquests primers, no hi ha consum, sinó els primers dubtes sobre el consum.
Com amb el tabac, cal voler-ne, cal ser-ne conscient i dir m'hi poso, si t'empenyen no serveix de res...
Sempre hem de donar passos i els hem de donar a les persones. Llavors sí que el primer pas és pensar que potser estàs tenint un consum de risc, en aquest cas en l'alcohol, i donar el primer pas de decidir-te a demanar ajuda o informar-te. Llavors sí que és un procés, perquè al final tot el tema d'hàbits han de passar uns passos de treball per aconseguir o bé l'abstinència o reduir els consums i estem... Pues, com deia la Núria, estem molt lligats també amb el SAFAT, des de les consultes també d'atenció primària, i podem ajudar a qualsevol persona que tingui cap neguit en aquests temes.
No hi ha una píndola miraculosa ni un pegat que faci meravelles.
Hi ha ajudes, perquè a vegades no només la voluntat serveix. És veritat, volem però no podem perquè són addicions, però hi ha ajudes, hi ha coses a fer. Jo crec que el missatge que hem de donar és aquest, que hi ha moltes coses a fer i que estem aquí per ajudar i acompanyar a les persones que es decideixin a donar aquest primer pas.
Doncs amb aquest missatge, amb aquesta idea potent, acomiadem la Rosa Canyestro i la Núria Sant Romà. Moltes gràcies i bona setmana. Adéu.
Adéu, moltes
Adéu.
Gràcies.
I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. I got no...